És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. La meditació és un lloc de trobada amb persones d'altres credos i no creients. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana posem en el focus la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana que impulsa el monjo benedictí Lawrence Freeman,
Un dels valors de la meditació és que té l'origen en la primitiva tradició cristiana, en les mateixes paraules de Jesús i en la tradició dels primers monjos, explica.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Feliços els perseguits pel fet de ser justos. D'ells és el regne del cel.
Mateu 5, 10.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. El Centre de Promoció de la Carn de Vedella, Provedella, ha lliurat aquesta setmana 3.000 quilos de carn de vedella catalana a la Fundació del Banc dels Aliments per valor de 15.000 euros perquè ho reparteixin als menjadors socials de Catalunya. L'acte de donació, que s'ha formalitzat mitjançant el lliurament simbòlic d'un xec per valor d'aquests 3.000 quilos de carn, l'ha presidit la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, acompanyada del president de Provedella, Esteve Canal, i del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga. Aquestes accions solidàries per part dels diferents sectors productors són molt importants, com va ser també la que van fer fa uns dies els gremis de majoristes del peix i de fruites i hortalisses de Mercabarna, però sobretot ho és el paper que juga el Banc dels Aliments per fer arribar tots aquests productes als més desfavorits. Cada any, el Banc dels Aliments fa el gran recapte, però aquesta acció se suma a les que va realitzant durant tot l'any, com la d'aquesta setmana amb la vedella, que ha estat donada per Provedella. Volem una societat més justa i amb menys desigualtats, però mentre aquestes existeixin, cal aplaudir les actuacions que fan els diferents sectors productius de casa nostra i, sobretot, la tasca d'una entitat sense ànim de lucre com el Banc dels Aliments.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Ha començat un nou any i per veure com es presenta per al sector agrari de casa nostra, hem volgut conèixer l'opinió del Sindicat Agrari Majoritari a Catalunya, la Unió de Pagesos, que ha anunciat per a finals d'aquest mes mobilitzacions arreu del país. Per aquest motiu, tenim als nostres estudis a Carles Vicente, responsable d'organització del sindicat. Bon dia, senyor Vicente, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia i gràcies.
Sembla que tinguem la cita anual. L'any passat era per les eleccions, ara per aquesta marxa pagesa que volen fer. O sigui que així també ens posem al dia del temes candents i que preocupen els pagesos de casa nostra.
Perfecte, doncs sí, és així. Un cop més ens veiem, i ens veiem, entenem nosaltres, en un context important i en una situació, i en un pretendir, pues, com a Unió de Pagesos, com a Sindicat Agrari i Organització Agrària Meritària de Catalunya, pues, ficar damunt la taula el malestar que estem tenint.
Per aquest malestar, precisament, organitzen una marxa pagesa, que han dit, per defensar la dignitat del camp català, que recorrerà tot el país i arribarà a Barcelona el 28 de gener. Què els ha dut a convocar aquesta mobilització i quin objectiu tenen? Ens pot recordar una mica també l'itinerari?
Sí. Primer que res, dir que això, òbviament, no és un motiu en aquest moment exclusivament de la conselleria actual. Això és un històric, portem, hem vist des de fa unes conselleries cap aquí, podríem estar parlant, 2010, va haver un debat important, on hi va haver una mobilització important, on es va fixar unes prioritats, jo crec, importants i per unanimitat majoritàriament al Parlament de Catalunya, en la qual allò és un full de ruta a seguir. Des del 2010, ara som al 17, hem vist que bueno, hi ha hagut alguns canvis de paradigmes, i alguns canvis de no complir o de començar a no complir o obrir altres vies, altres possibilitats que poden ser legítimes, però que si algú creu que ho ha de fer, doncs les ha de ficar damunt la taula. En aquest cas, la consellera de Torn, que ho pretengui fer, ho ha de justificar davant del Parlament de Catalunya, que és qui té un mandat. Nosaltres entenem que això és importantíssim. Ens ha dut a fer aquesta reflexió d'aquest temps. Sobretot, nosaltres ho diem molt clar, lluita amb la Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. I diem dignitat perquè, òbviament, si demanes dignitat és que et consideres que et manca. Val? I ningú volem, ningú pretenem que li manqui la dignitat a ningú. En el qual podem veure escenaris d'incompliments d'acords fragants. Podem veure escenaris de la representativitat, que també hi ha dubtes dintre la classe política. Podrem veure la societat civil distanciada de la realitat agrària i la ruralitat que tenim al nostre país, en el qual podem ficar exemples i els anirem ficant durant l'entrevista, entenc jo, com casos com el del company del ramader del Solsonès, o els companys de Mata de Pere, o l'Alba, que també dels Vallesos, atacs d'animals. Per què? Bueno, doncs perquè la ciutadania, és obvi, qui vulgui disfrutar del país i pugui passejar-se pel país, però haurem de saber com ho podem fer, i també haurem de fer una pedagogia al respecte. I aquí, per això, apel·lem a la dignitat i a aquest renovació de contracte amb la societat civil de Catalunya. Nosaltres entenem, sempre hem entès que l'agricultura està al servei d'un país, fent aliments i també gestionant territori. En el qual, aquesta és la sensibilitat que volem apel·lar, i podem anar desbrossant els greuges, però això és el fonament i el fonamental d'aquesta mobilització.
El que sembla que després d'haver-se fet en el seu moment un congrés del món rural, que semblava que s'intentava apropar, es posaven les postures sobre la taula, ja fa anys d'això.
Sí.
També, el que parlava vostè, o sigui, sembla que al Parlament s'aproven resolucions, s'aproven i després no es tiren endavant. Llavors, sembla que per una part els polítics no entenguin de què va això, i per l'altra també la societat no hagi avançat vers l'apropament aquest o entendre quin és el rol que juguen els pagesos amb aquest, perquè sí que es parla molt dels jardiners, del territori, però potser és per posar-nos les paraules a la boca i després no s'apliquen realment, no.
Correcte. I això és el que indigna, no? Realment està dient una cosa, uns objectius, i complint o fer-ne unes realitats diferents. Anem desbrossant. En el tema de les zones de muntanya, els temes de la ramaderia ecològica, agroambientals, tots són mesures que Europa estan, les polítiques europees estan per això, la societat està per això, i així ho entenem, en el qual la política ha d'estar per això. No s'entén retallades en el sector ecològic, no s'entén retallades amb les agroambientals, amb les zones de muntanya, retallades amb els plans de millora, que són els antics plans de millora, contractes globals, que és la competitivitat de les nostres empreses. Diem que hem de ser competitius i retallem. Bé, això, en el qual no s'entén, no s'explica. A vegades, l'excusa fàcil que dic jo és dir, escolta, Madrid ens ha fallat. No? Sí, bueno, Madrid fa anys que falla, és obvi, però aquí tenim una capacitat, i així ho vam fer el 2010, d'apuntalar els pressupostos, i el 2014 ho vam tornar a fer. En el qual som conscients que quan un falla, hi ha un altre que recolza. Ara bé, ara en aquest moment veiem un canvi de paradigmes, havent aquestes retallades injustificades, perquè no estem parlant de més diners ara en aquest moment, sinó d'una gestió millor en el pressupost del PDR. Òbviament, el 17, el 18, el 19, haurem de veure que faran falta més diners. Si el ritme d'incorporacions de joves és el que és el desitjable, si les inversions a les explotacions és el que és el desitjable, si la gent s'apunta a l'ecològic, que és el desitjable, en el qual haurem de tindre clar que haurem de ficar més diners públics al suport d'això. I aquí també vull aturar-me una estona, perquè diem, escolta'm, la dignitat la cobreix unes subvencions agràries, no? És simplement els acords que es prenen, l'incompliment, i el menys tenir a la pagesia i al territori. Això és la dignitat. Els diners, no, la gent ha de saber que no és un ajut, perquè no és una ajuda, és perquè en un país desenvolupat, quan més desenvolupat, més suport públic hi ha d'haver en un sector primari. I això és una realitat que passa a Àustria, és una realitat que passa a França, que passa als Estats Units i que passarà a Catalunya. Per què? Pues perquè els mercats s'obren, les mercaderies van d'aquí cap allà, amb la qual tu tens uns costos socials i unes exigències més elevades, més, que les has de sostindre tu, que altres països, amb la qual això, aquest diferencial, públicament s'assumeix. Amb la qual aquí ve aquest ajut. No indignen els diners, no, indignen el canvi de paradigmes.
Sí, perquè a més, sectors que són potents, com el porcí, la fruita, potser els més potents que tenim a casa, el vi, d'ajuts no en tenen gaires, que són els que no tenen ajuts, vull dir que...
Correcte.
Que, vull dir que, i el que parlem, la paraula aquesta dignitat és el no sentir-te, i quan, en casos que hem denunciat de gent que bueno, s'ha queixat dels pagesos o les males olors o d'això, és això, no?, el que et sap greu, que tu estàs fent una tasca, estàs fent la teva feina, que a més l'has fet tota la vida, perquè em sembla que hi ha casos, i van explicar casos, de denúncies, explotacions que estaven abans de la casa que els ha denunciat, amb la qual cosa, dius, hi ha coses que no s'entenen.
No, la societat ha d'entendre que els purins s'han de gestionar correctament, com marca el decret, en el qual no hem de fer malvestats, però que el que ha d'anar a ensofrar la vinya hi ha d'anar a la nit, perquè la nit està calmada, el sol no vaporitza, en el qual dius, hosti, aquell xirollet de nit del tractor molesta. Sí, no diré que no, però també ens deu molestar doncs, el trànsit de l'autopista, el trànsit d'una altra cosa, en el qual és puntual i és una tasca que s'està fent. I aquí sí que demanaríem aquesta pedagogia, sobretot com a activitat econòmica. I una cosa important, perquè també hi ha un paradigma de canvi de model. Hem parlat, al començament ho has dit, diu el debat del món rural. El debat del món rural va pretendre unir agroindústria i sector primari. L'agroindústria i el sector primari no direm que és l'aigua i és l'oli, perquè no és així, però són diferents. Són diferents i ho estem veient, i ho estem palpant. L'agroindústria té uns objectius, exportar producte allà on sigui o vendre producte allà on sigui. Podem estar veient cava ficat a la Xina a un euro. El resultat del sector primari és beneficis enrere. El sector por si pot tindre exportacions, lo que percep el sector primari és minsa. I així la fruita. Estem exportant fruita no sé on, o cítrics no sé on, però realment els preus que estem exportant són els que... Els interessos de l'agroindústria són exclusivament remenar el producte i cobrir les seves despeses amb el seu marge benefici. Nosaltres també necessitem cobrir les nostres despeses amb el marge benefici. I això és, ja torno a dir, no diré que és l'aigua i l'oli, però són diferents. En el qual, parlar d'una agroindústria potent, un clúster alimentari, aquest tarannà que se sent de fa molts i molts anys, està molt bé. Però algú hauria de tindre en compte què cal fer perquè el sector primari no estigui en la situació que està. I això vol dir manar, i això vol dir governar, i això vol dir legislar, i tindre prioritats en un país. I és el que tot ens ha mancat i creiem que ens manca en aquest període.
Sí, perquè quan parlem de preus baixos al productor, és que qui li paga els preus baixos al productor? Aquesta indústria que després es...
Clar,
entre cometes es beneficia, no?
Correcte. Este justificant que és la distribució que està també concentrada. Molt bé, hem tingut una llei de la cadena alimentària. Ens falta la venda a pèrdues i ens falta l'abús de posició de domini, en el qual no tenim una llei com toca. Tenim incompliment de contractes. Tenim, ara en aquest moment, Unió de Pagesos va fa dos anys, amb el conseller Ciuraneta, vam aconseguir que s'entés una llei d'interprofessionals, però tenia un calat molt més profund, interprofessionals, organització de productors i transparència en el mercat, en el qual ens estava situant cap a on havíem d'anar. Escolteu, ha passat el temps i ara encara ho tenim bastant a les beceroles, ara encara tenim que fer la tasca de fer les subscripcions econòmiques, ara encara tenim que fer com ens hem d'organitzar els productors. Escolteu, l'administració ha de ser més àgil, perquè nosaltres les factures les paguem cada dia i cada any, en el qual necessitem regular això i que sigui transparent. No ens agrada el preu, o sí ens agrada el preu, però com a mínim serà transparent.
També ho has esmentat abans, així de passada, han denunciat que hi ha carrers polítics que no fan complir la representativitat aconseguida per Unió Pagesos a les darreres eleccions al camp, precisament del 2016, en el conjunt dels organismes, que van dels òrgans sectorials del departament fins a les juntes rectores dels parcs naturals, com seria pertinent. Per què creu que passa això? Bueno, si hi ha una normativa?
Jo crec que hi ha dubtes. quan diem hi ha dubtes a l'aparell polític, hi ha dubtes de qui té la representativitat del món agrari.
Escolta, o sigui, hi ha hagut unes eleccions i queda molt clar.
És el més
net. Inclús hi ha una organització que ha quedat apartada, diguem, d'aquesta d'això, uh-huh. Vull dir, i ho estan assumint, altres dos que s'ho... No sé.
Sí, aquesta és la realitat. Ningú entendria que el Parlament de Catalunya no respectés les representativitats o amb un ajuntament. Exacte. Nosaltres entenem que parlar a l'administració ha de parlar amb tothom, només faltaria, tothom ha de poder ser escoltat, però a l'hora de prendre decisions, les responsabilitats les assumeixen a les organitzacions, en aquest cas, que tenen la representativitat que ostenten, amb les conseqüències que això comporta, òbviament. I l'administració entenc que fa el mateix, els governs assumeixen la responsabilitat. I això és responsable. Diluir aquesta responsabilitat, quanta més gent millor, no ens eximeix de fer-ho ni millor ni pitjor. Val? Per què? Pues perquè n'hi ha que poden tindre una visió molt cooperativista d'aquella cosa. Clar, si a mi em pregunten, i em ficaré exemples, el programa Life de reintroducció de l'os, realment l'han decidit a on tocàvem les organitzacions ramaderes? No, clar, però això no és només ramader, això és de tot el territori, en el qual estem diluint tot el territori, els interessos són diversos. Sí? En qui afecta? Algú ha valorat l'afectació d'això? Algú ha valorat la possible entrada del llop? Algú ha valorat que tenim més voltons dels que pertoca? Clar, no està... Dir que uns ho volen i els altres d'això, jo ja ho he consultat, això és diluir, en el qual pues, no les acertarem sempre totes. Responsabilitat per qui la té, que vol dir la representativitat. Ho faci bé, ho faci mal, i si no ho fa bé, escolteu, per sort, podem anar a eleccions i tornar-nos a canviar, i això nosaltres som conscients d'aquesta realitat.
Mm-hmm. També s'ha encaixat que actualment el govern de la Generalitat no ha respectat les prioritats de programació i execució del PDR, que ha comportat per al sector aquest incompliment.
Mireu, aquest incompliment a Catalunya li costa ara, en aquest moment, 50 milions d'euros al sector. I ho dic econòmicament, perquè a vegades la gent és el que l'impacta més. Després cadascú ha de buscar la seva part que li pertoca. Però el que més li aporta a Catalunya és una menys tinença al territori, perquè hem estat dient que volem fer agricultura ecològica, que volem preservar les zones de muntanya, que volem fer agroambientals per voler ser més sostenibles, que volem plans de millora o contactes globals perquè les nostres explotacions estiguin en una situació més forta, amb un muscle més fort per poder estar allí i gestionar el territori i produir aliments. Doncs pues no ho estem fent. Hem retallat. Dius, pels diners? No. Per una gestió, per unes prioritats, cal ficar-les. Les van ficar el 2010, ratificades el 14, i en el debat el president Puigdemont del 6 d'octubre del 2016 va dir que allò és el que calia complir. Ho va dir públicament, amb el qual nosaltres diem, recordem que el que vam dir és allò, no el que s'està fent ara. I la justificació que es dona, entenem que no és... vaja, que no està justificada, en la qual cal replantejar, cal tirar enrere. Per cert, han ficat una llei, s'està tramitant una llei al Parlament de Catalunya durant aquest tràmit dels pressupostos, on majoritàriament els grups l'han signat, òbviament el grup de govern de moment no, però sembla ser que s'apunti que hi hagi unes majories perquè vagin endavant. I aquesta llei el que pretén és que reverteixi la retallada del 2014 a les zones de muntanya i que reverteixi la retallada del 2015 també a les zones de muntanya, a les agroambientals i a les explotacions agràries prioritàries que van demanar un ajut per millorar les seves explotacions i els hi va ser denegat.
Sí, perquè sempre ens queixem de l'abandonament del territori, de que cal mantenir la gent al territori, i després els més, que al final no és tant el que parlem econòmic, però si parlem de manteniment de la gent al territori en zones on ho estan passant molt malament, on ja hi ha hagut un abandonament perquè no podien sobreviure, home, jo crec que a més és crec jo, crec, és una opinió molt personal, però que és, hauria de ser un objectiu de país, no? Perquè al final ens aprofitem del que parlàvem. Al final és tot un cercle, perquè estem parlant de zones on després, sobretot la gent de Barcelona, per dir-ho que és on hi ha gairebé la meitat de la població de Catalunya, va als caps de setmana de les vacances.
Sí, sí, sí. I la ruralitat, des del sector agrari, i la ruralitat que això comporta, vull dir, ja ens agrada que ens vinguin a veure. És molt positiu. Però clar, hem de fer quelcom com s'organitza amb el respecte. Per mi no se m'ocorreria mai vindre a Barcelona i no respectar-lo de la gent. Jo ho respecto tot. Vec una moto aparcada i la respecto. Vec una botiga amb parades fora i ho respecto. A mi no se m'ocorreria mai entrar en una propietat d'una altra i xafornar-la. Val? Llavors, també, Què més? Pues, també tenim una part important amb els agents rurals, els Mossos d'Esquadra. Aquí va haver un conflicte d'aquest company que va tindre que sacrificar una vaca. La recomanació va ser sacrificar una vaca. Però si tu mires, el calat és que tenia 90 cotxes dintre una propietat, se li havia trencat unes tanques, havien entrat una gent, no feien cas omís a res, i els Mossos i els agents rurals, en vés de dirigir-se a aquelles persones i els escolti, sisplau, marxin d'aquesta propietat privada, van dir al ramader que sacrifiqués la vaca. Amb la qual és importantíssim fer aquest debat i parlar-ne i ficar-ho damunt la taula. Escolteu, i el que la majoria vulgui, el sector ho assumirà, com sempre ho ha fet. I si el país no vol ramaderia, no ens agradarà. Però no hi haurà ramaderia. Però el que no podem dir és que volem una cosa i estar-n'hi fent una altra. Això és importantíssim no fer-ho.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos. I ara parlaríem de que vostès assenyalen que urgeix un paquet legislatiu que garanteixi la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes alimentaris. Quines són les principals mesures que demanden en aquest apartat?
Bé, ara en aquest moment el que demanem és que s'acceleri la tramitació de la llei, en aquest cas, que ha de regular les interprofessionals catalanes, les organitzacions de productors catalanes i la transparència amb les llotges al
mercat. Que parlaven que fa dos anys que es va parlar o aprovar, però que no ha tirat endavant.
No avancem suficientment...
És que passa molt ràpid, els
ràpid.
Anys.
Sí, massa, però a la pagesia li costa molt passar aquests anys quan no hi ha una regulació. Clar, què entenem aquí? Pues cal fer això, per què? Pues perquè els peus siguin els transparents, perquè no hi hagi incidències del que Río Revuelto ganància de pescadores. En la qual, què ens permetria això? Pues ens permetria, en un moment de crisi de preus, fer retirades obligatòries, òbviament voluntàries, però que sí que servirien per impactar en els preus. Sí? Podem ficar exemples de la fruita, pues, si hi ha un excés de producció, si hi és, es demostra, Europa et permet, però això és molt ràpid, uns mecanismes per retirar productes, en aquest cas una fruita, diguem, d'un calibre més petit. I això regularia manteniment de preus, perquè si no, el que fem és a Río Revuelto ganància per cadures, i el qui perd sempre, en aquest cas, és el sector primari. Importantíssim fer això, i fora transparent, i cal que aquesta transparència després es reflecteixi a les llotges. Important.
A més, diuen que del 2001 al 2015 s'ha perdut un 39%, que és una xifra espectacular, de la renda agrària per culpa d'una política agrària comuna que ha deixat de sostenir els preus i pels oligopolis agroindustrials i comercials que rebaixen fins a sota costos, que era el que parlàvem, els preus pagats als productors. Com es pot suportar això? Perquè, clar, quan parlem... O sigui, aviam, un és autònom, i si jo dic que és un 40% de pèrdues, és que no sabria com continuar.
És que la majoria de les explotacions...
A més, l'hauria endeutat amb tothom.
Bueno, les explotacions estan endeutades, en aquest cas. Per què? Pues esperant uns millors preus, unes millors campanyes. Hem avançat amb els temes productius, hem avançat en les explotacions ampliant la nostra superfície, hem fet inversions, en la qual vol dir que tens unes exigències, hem avançat els que s'ha pogut aplicar un rec, en la qual han fet inversions. Molt bé, això ho hem fet, anem fent els deures. Segurament en falten molts. Però el que no ha avançat gens és amb aquest reestructurar el mercat i amb aquest la distribució, els preus que imposa, perquè si vol fer polítiques comercials a través de l'oliva, no sé si conscient o inconscientment, però aquestes polítiques comercials de cara al consumidor acaben arruïnant milers de famílies al sector, en aquest cas, de l'oli. Això passa a la fruita i això passa als cítrics. En la qual això no s'hi val, que és el lliure mercat, perquè no som lliures, som captius. I aquí el govern ho ha de veure i ha de saber regular i legislar el que pertoqui. No tindre una visió tant al consumidor, que també, perquè la realitat és que al consumidor se li ha pujat la cistella a la compra, no és que se li hagi baixat. A nosaltres se'ns abaixen els preus. se'ns apugen els costos de l'energia desmesuradament, el combustible, els recs, se'ns dispara tots els adobs, en el qual tens uns costos i unes despeses, les llavors. Tot això s'ha disparat. I aquí, clar, quan hi ha dues línies que se distancien, el gap cada vegada és més gran. I ara tenim de 39%.
Perquè, a part, quan parlem dels productes reclam en les grans cadenes dels supermercats, a part de que puguin estar per sota, bueno, regalats o d'això, també és la imatge, no?, que dona, de dir, mira, gairebé regala la llet, regala els ous, regala l'oli...
La banalitat, no?, del producte, lo no donar importància en aquell producte. Un oli d'oliva d'oferta a 2 euros, com l'han pogut veure en uns lineals, és banalitzar el producte, perquè tothom sap que els productors d'oli no poden produir i vendre a 2 euros. Litre d'oli ficat en lineal, bueno, o la llet.
I això en productes, a mi, que inclús no són ni d'aquí, per exemple, me'n recordo, el meu pare alguna vegada deia, mira, tal centre, a 1 euro, una ampolla de vidre Rioja. Dic, però si sols amb el vidre, l'etiqueta, el suro... Dius, hòstia, 1 euro, com pot ser?
No cobreix, és una estratègia comercial que li interessa a algú, i algú no té més remei que acceptar-la.
Que dius, algú potser... guanya, però perquè algú guanya, algú perd.
Algú perd, perquè algú té segurament unes necessitats econòmiques imperioses en la qual decideix ficar-ho al mercat. I aquí hi ha un aprofitament. I això, algú hauria de ficar ordre, i entenem que les mesures hi són, les línies de treball hi són, però no hi ha pressa. No hi ha pressa perquè les mateixes pressions que nosaltres podem fer venint a mobilitzar-nos, entenem, i la gent ha de saber que hi ha altres que les fan, els despatxos, d'acord? I l'agroindústria també vol posicionar-se, l'agroindústria també vol un marge benefici, l'agroindústria també vol créixer amb exportacions. Però a costa de què? Val? Perquè jo també em faré capaç de fer un bon empresari pagant els altres.
El que passa és que si tu creixes, tu vens a uns preus que, i el que et subministra ho està passant, o sigui... Si, per dir-ho d'una manera, mates la gallina, no tindràs ous.
Bé, això és el que sempre hem dit, però hi ha gent que està disposada a matar la gallina.
Ja, llavors, i com tindràs els ous?
No, perquè tenim un canvi de model, i aquí també és el perquè d'aquesta mobilització. Escolteu, estem veient regadius públics, amb diners públics que s'han pagat, que no han estat ben concebuts des d'inici, en el qual podríem parlar del Segarra-Garrigues, 70.000 hectàrees inicials, realment ara 30.000, per no haver fet els deures, i no voler-los canviar. Però realment 10.000 a disposició i 3.000 només d'entrades amb regadiu. Aquest rec és insostenible, és inassumible. Què passa? El reclam de recuperar el que hagi invertit els diners, part d'administració i part d'empreses privades, el reclam és vingui qui vingui, se li donguin hectàrees a qui sigui, en el qual estem veient explotacions alienes al sector que estan invertint. I això és un canvi de model de la pagesia de Catalunya. També hem de ser conscients, sí, i també ho hem d'acceptar. Volem això o volem, sobretot, apuntalar el teixit agrari que tenim ara, fixat al territori, amb tot el que això comporta? Perquè al final és això.
Un altre tema que els preocupa, bueno, és que són molts temes, vull dir, estaríem hores parlant, però amb ràdio, bueno, com en tot, ens limiten, és el tema de l'increment de l'impacte de la fauna cinegètica protegida i salvatge any rere any, que provoca importants pèrdues a les explotacions agràries. Hi ha alguna solució? Perquè mira que hi ha hagut reunions, el que parlàvem sempre de les reunions, es parla de que s'ha de fer, o la consellera parlava d'una normativa específica.
Sí, no. Solucions n'hi ha, per descomptat. I la no gestió, que és el que estem fent ara, és el caos i és les pèrdues econòmiques pel sector. I bàsicament, en alguns sectors ja inviables continuar produint. Les solucions quines són? És fer complir el que ja tenim aprovat. Ara no es vol fer complir, perquè ningú vol assumir la responsabilitat de fer-ho complir. Perquè jo no diré si els caçadors són uns dels possibles culpables o no. Això és igual. Si la realitat és que tenim fauna salvatge cinegètica excessiva, o fauna salvatge protegida excessivament, també. En la qual el qui ha d'assumir la responsabilitat. I s'ha de gestionar. Gestionar vol dir gestionar. I vol dir mirar els llindars, fer complir les normatives, malgrat li pesi als caçadors, malgrat li pesi el que li pesi, s'ha de fer complir, perquè és una emergència nacional.
El que passa és que quan s'han introduït espècies, com el cabirol, que eren deficitats, i ara ja sobre... Algú ha fallat, algú no ho ha controlat bé.
Bueno, algú no ha fet gestió, perquè ara, en aquest moment...
Clar, ara, si hi ha sobrepoblació d'aquests animals...
Ningú entén, ningú pot entendre que al novembre no es puguin caçar, al desembre no es puguin caçar, i al gener, a partir de no sé quin dia, es podran caçar només els mascles. Sí, en el qual dius, escolti'm, si n'hi ha massa, per què fem aquestes limitacions? Jo no dic que s'hagi de resar tot, ni molt menys. Jo no estem dient la Unió de Pagesos això. No. Però sí que cal ser sostenibles. I això ho podem traduir a la fauna cinegètica i ho podem traduir a la fauna protegida. Perquè dius, fins a on, fins a quan hem de protegir una espècie? Perquè quan aquesta espècie supura marxes del seu hàbitat o està fent una pressió a un sector econòmic que hi ha allí, podem parlar dels voltons, de l'os, i torno a dir el lloc perquè hi ha algú que té la fixació de que aquí hi cap. I nosaltres estem radicalment com en contra, perquè hi podem ficar exemples. A Cantàbria, 33.000 atacs de llop des del 2010 al 2014. 11 milions de despesa pública. Però la realitat és que a Cantàbria no hi queda ramaderia a la muntanya. Aquesta és la realitat. Els diners no ho paguen tot, no ho compren tot, no ho poden fer tot. Val? En la qual cosa, siguem conscients que si agafem un camí, perdrem un altre sector important.
Mm. Després de tot el que hem parlat, creu que canviarà alguna cosa després de la mobilització que faran? I si tot segueix igual?
Jo estic convençut que canviarà. Canviaran unes coses molt importants. La societat serà conscient quins problemes té la pagesia. No ens han de veure com algú ens ha volgut tillar de caça primes, d'anar a buscar ajuts. No, escolteu, no són ajuts. Estem canviant el sistema productiu per ser més respectuosos i ho estem fent millor. I això es pot acreditar, en el qual estem fent un servei a la societat. I la gent ho ha de percebre com això. Estem fent aliments, importantíssim. Això se li diu sobirania alimentària. En aquesta tasca, la societat i aquesta mobilització té aquest pretext. I el polític, que seran tots convidats, òbviament, perquè aquesta mobilització, a part de profunda, reivindicativa i d'un calat important com a país, però també necessitem que la gent que dirigi el país escoltin, en el qual intentarem que hi siguin tots. I han de prendre nota. I al final, qui decideixi, que ho fiqui a debat, el que el país decideixi haurà de ser.
Parlàvem d'un itinerari que al final li he preguntat al principi, perquè vaig llegir que sortiran de diferents indrets, no?
Sí, de diferents territoris. El dia 26 sortirem des de l'Ebre, l'interior de Tarragona, passejarem per tot el territori, ens trobarem amb columnes, anirem amb ajuntaments, òbviament els alcaldes d'en Reblan, i lliurarem manifestos, dormirem al Morell, per exemple, el de Baix del Sud, però Lleida farà cap fent el mateix recorregut i dormiran a Cervera. La Catalunya Central faran el mateix recorregut i dormiran a la Manresa. I la part de Girona, sortiran de Ripoll, Girona, i dormiran a l'acabar les comarques de Girona. En la qual, el 26. El 27 tornarem a sortir, tornarem a recórrer part del territori, agafant companys per altres comarques i indrets, fent cap a Molins de Rei per la part del sud. Per la part de centre farem cap a Santa Perpètua de Mogoda i per la part del nord farem cap a Badalona, en el qual estarem a les portes de Barcelona. I el 28 entrarem a Barcelona.
Sembla això una invasió, recorda, quan parlem de...
Sí, sí, no és la pretensió.
No,
perquè,
no.
Perquè és fer molta pedagogia. Òbviament, en aquest recorregut hi haurà una simbiosi amb la ciutadania i amb els polítics de tots els ajuntaments. Intentarem fer actes, diguem, de recepció de l'agricultura envers la societat i, sobretot, que entenguin les nostres necessitats.
Doncs moltes gràcies. Agraïm la presència de Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, que ens ha parlat d'aquesta marxa pagesa que organitzen per defensar la dignitat del camp català i que recorrerà tot el país del 26 al 28 de gener.
Pues jo només me queda fer una crida. Qui vulgui lluitar amb la Unió de Pagesos per la dignitat, que se sumi a la marxa pagesa o al 28 amb autocars de Barcelona. Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Un camí de fe, cultura i història. Un peregrinatge que no oblidaràs mai. Del 13 al 20 de febrer, vine amb el Club Més Amics a Terra Santa i descobreix un viatge únic. Visitarem Galilea, Jerusalem, Betlem, el Mar Mort i molt més. Del 13 al 20 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics.
Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Del camp a taula. L'actualitat.
La presidenta de SAGE, Rosa Pruna, ha assenyalat a l'hora de fer balanç del 2016 que aquest ha presentat per l'agricultura, en general i per als cereals, en concret, uns preus desmotivadors. En la ramaderia hi ha hagut el greu manteniment del veto rus i, a més, s'ha produït un increment general de la burocràcia i lentitud per part de les diferents administracions. Rosa Pruna ha explicat que el 2016 ha estat un any de molt bones produccions, exceptuant els llegums i de preus baixos que han fet que la renda real quedi baixa. Aquestes bones produccions han ajudat a que la renda agrària quedi a l'estat espanyol en un 4,3% segons l'Eurostat i en un 5,1% segons el Ministeri d'Agricultura. De cara al 2017, SAGE considera que el sector agrari necessita que es tirin endavant temes importants com el de la fauna salvatge i la nova llei de caça. Creu que cal elaborar urgentment per al sector lleter una normativa o decret que obligui a saber l'origen d'on es produeix la llet i reclama que en els pressupostos catalans hi hagi una partida específica de suport al sector de la fruita dolça. D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que ha ingressat 3,7 milions d'euros corresponents al segon pagament de l'ajut de compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. D'aquesta manera, s'ha abonat el 100% d'aquest ajut corresponent a la campanya 2015, amb un import total de 11,8 milions d'euros per 4.931 beneficiaris. El primer pagament de 8 milions d'euros es va fer efectiu el passat 23 de setembre.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 10 de gener a 184 euros per tona, el blat de moro francès a 183 euros, repeteix, l'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 218 euros per tona repeteix i la garrofa a 165 euros per tona puja 5 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,04 euros al quilo, baixa 13 cèntims. I el groc viu també a 1,04 euros al quilo, però disminueix 16 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,75 euros al quilo, baixa 20 cèntims. I el groc en el a 1,59 euros al quilo, disminueix 21 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,90 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,80 euros. I a la S de menys de 53 grams a 0,57 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180-240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,84 euros a la R, a 3,45 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions pugen 6 cèntims respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el dimarts 10 de gener a la secció de porcí del mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona a 2,55 a 2,58 euros per quilo. El llom canya a 3,17-3,20 euros per quilo, la costella a 3,35-3,38 euros al quilo, el filet a 4,83 euros per quilo i el cap de llom a 2,70-2,73 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,40 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, baixa 30 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 8 euros al quilo per canal disminueix també 30 cèntims. El de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,20 euros al quilo per canal baixa 20 cèntims. Per la seva part, el cabrit ha marcat 13,90 euros. Es manté respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1,900 a 2,125 grams ha fixat la llotja de Bellpuig a 1,63 euros, per tant, baixa 9 cèntims en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció del producte, que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Isidre.
Doncs com ho tenim, això? Quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Doncs aquesta setmana tenim lluç de palangre, procedent de Galícia, del litoral cantàbric i sud-africà, el rap de les Illes Britàniques, d'Irlanda i del nord de la nostra península, molleres de les costes gallegues, del Cantàbric i de França, maires d'Andalusia, de Galícia, d'Astúries i del litoral catalano-llevantí, i també cal destacar les bones entrades de peix blau que tenim, com per exemple el sorell d'Andalusia i del litoral llevantí, les sardines del litoral català i andalús, i terminem en l'apartat dels peixos amb el seitó de les costes catalanes, del sur i també de França i Portugal.
Mm, veig que una àmplia oferta i més després de les festes nadalenques. Jo, que no sóc de peix, ve molt de gust menjar peix. Ho haig de dir, eh? Hem de començar un altre cop a... Perquè sempre diem que ens controlarem i tot, però no sé què passa, que...
Ah, avui és un dia... Començarem dilluns.
Sí, és un dia, i tot suma. I pel que fa al marisc fresc, com ho tenim?
Pues, el que respecte al marisc fresc, tenim galeres del sud, procedents del litoral andalús, cranc de mar de les costes gallegues, rossellona, procedent d'Itàlia, i en l'apartat de marisc fresc finalitzem amb el cargol punxenc o canyaïlla d'origen italià i tarragoní.
Doncs gràcies, Josep, i tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Estupendo. Gràcies a vosaltres i fins la propera setmana.
Tot seguit parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
I bon any, perquè no vam parlar nosaltres, sinó que la setmana passada ens vas passar la informació.
Bon any per tothom.
Quines són les fruites més comercialitzades aquesta setmana?
Doncs les fruites ara que marquen més el ritme del mercat són les de temporada, la poma, la taronja, mandarina, pera, raïm i alguns exòtics. Mm. I les varietats, els orígens, com sempre, doncs Barcelona, Lleida, Tarragona, Castelló, València, el sud d'Espanya, una miqueta de tot.
Variat. Mm. Sembla que estiguis dient la loteria del Niño.
Ah,
on ha tocat i d'això, perquè vaig sentir el segon premi i sí. Van començar a dir, que diguin on no ha tocat.
Exacte.
I llavors d'això. Sí. No, i pel que fa a les hortalisses?
Pues, a veure, les hortalisses sí que s'ha ressentit una miqueta amb el fred, no hi ha tanta quantitat d'entrades, però de moment tenim de tot, el mercat està ben proveït, no hi ha cap problema, i els orígens, com sempre, l'hortalissa és molt variada, venen de tot arreu.
Del producte que ens parlaves amb més profunditat, em sembla que és un dels de tota la vida, dels que anàvem al col·le a petits, menjàvem sempre, que era la poma i la pera. Doncs què ens pots dir de la pera?
Doncs, a veure, la pera és una fruita que és originària de regions d'Europa oriental i d'Àsia occidental. on és el cultiu es realitza des d'èpoques molt remotes. Els grecs i els romans van conèixer el cultiu de la pera i van ser aquests últims els que les van introduir a la conca de l'Ebre. I com a edat així més curiosa, Xina i Espanya són els principals països productors en l'actualitat, tot i que estem molt lluny un dels altres, de l'altre, són els dos països on més es produeix la pera.
Això de la Xina no ens sorprèn, però allò d'Espanya,
sí.
Sent petitets,
sí,
és curiós.
Sí, és dels països més productors, sí. A veure, peres hi ha varietats, jo crec que no les podríem dir totes ni en tres o quatre programes, però sí, direm les més conegudes i l'època de quan es recol·lecten. La Williams, que suposo que la majoria de gent la coneix, que es recol·lecta a l'agost i al setembre. La llimonera, que és dels mesos de juliol i agost. Una que, no sé si la coneixeu, que es diu Bona Lluïsa. Aquesta pera es conserva molt bé al frigorífic i es recol·lecta al mes de setembre. La Barlet, que té forma de campana, la seva polpa és carnosa, blanca i molt suau, i aquesta és ideal per elaborar conserves o com a fruita fresca. Tenim la d'Anjou, que té forma d'ou i que també és molt bona per menjar-la així en fruita, o sigui, menjar-la al fruit.
Sí, sí.
La de Bosc, que és molt bona per la seva carnositat i és la que més es fa servir per cuinar. La Comice, que és la varietat més dolça i sucosa de totes les peres. Després, una de les més conegudes és la Blanquilla,
sí,
que aquesta suporta molt bé les baixes temperatures i es recol·lecta a l'agost i al setembre. I després una que també és molt coneguda és la Conference.
Bueno, són possiblement les dues que més es fan...
La Blanca i la Conference,
sí, sí.
La Blanquilla.
El que passa és que la Blanquilla és molt delicada,
sí,
i amb els cops i d'això, en canvi la Conference,
sí,
ja és més...
Sí.
Més oferta.
La Conference destaca sobretot la seva qualitat gustativa,
uh-huh,
i que es conserva molt bé.
Sí.
I amb el fred aguanta molt bé.
Uh-huh. Després... I alguna més? Has dit una, la llimonera, que jo m'agradava molt de batir, però clar, els grans, tots aquests grans que té i d'això...
Sí, alhora... és una miqueta més especial.
Sí, sí, sí. Ho fa... Vull dir, hem anat al final a varietats més senzilles, no? La Blanquilla o la... A part de totes aquestes que has explicat. I què ens pots dir més de la pera?
Doncs, a veure, la pera, el seu component majoritari és l'aigua, i destaca per la seva aportació de sucres, de fibra, de minerals. El que sí que és veritat que no és una fruita que, on el seu contingut de vitamines sigui molt destacable, però, bueno, que és molt bona de menjar i té també és astringent. Després, què més us podríem explicar? Com triar-la i com conservar-la?
Per exemple?
En funció de la varietat, la veritat és que és un fruit que el tenim durant tot l'any, que això està molt bé també. I les peres són madures si se deixen a la lleu pressió amb el dit. Sí que és veritat.
Cosa que no els agrada als comerciants. És que jo ho faig molt, això, perquè la pera, sí, justament, i a paretes com dèiem, la Conference,
sí,
que moltes vegades entren bastant verdes, que mires que estigui una mica... Perquè hi ha vegades que són pedres,
Sí, com entren, és que, a veure, si és molt dura, tampoc no...
Clar, però això sols ho saps amb el tacte.
Sí.
Visualment és complexa.
El que passa és que sí que és veritat que avui en dia la majoria de botigues t'has de posar tu la fruita. Si l'agafes, sí, amb un guant d'aquests de plàstic que et donen...
Ja, però clar, sí, però et miren,
sí,
et miren quan veuen que tu vas amb el dit, per molt que portis el guant, quan vas tocant, no?
Sí, és veritat.
per saber si és dura o no.
Exacte. I després el que sí que hem de fer quan arribem a casa és treure-la de qualsevol bossa o embocall on la portem, perquè pugui respirar i manipular-la amb cura. Només cal guardar-la en llocs frescos, secs i protegits de la llum. I si la fiquem a la nevera, pues, només de 3 dies, perquè si no comença a perdre el que és el tema de sabor, que també és molt important. Sobretot a l'estiu, que tenim molta gent tenim mania o tenen mania de ficar la fruita a la nevera, pues, la fruita perd el gust.
A mi no m'agrada posar-la a la
nevera. A mi tampoc, però hi ha gent que sí que té costum de... perquè aguanta una miqueta més i... comença a perdre el gust.
Doncs jo crec que ja hem explicat
molt bé
moltes coses de la pera.
Molt bé.
Que, a més, molta gent ja la coneix.
Sí.
I el que està bé també conèixer algunes varietats que a mi no em sonaven. I mira, i el que dius, segur que ens hem deixat moltes.
Ui, hi ha infinitats de varietats.
Sí, 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 sí. Doncs moltes gràcies, Susana, com sempre. Tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent per veure quin producte ens sorprens.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què tenim avui?
Isidre, avui us porto uns saborosos calamars farcits.
Quins ingredients caldran per elaborar-los?
Agafeu bolígraf i llibreta i preneu nota. Per 4 persones necessitarem 16 calamars farcits, 450 grams de favetes congelades, 100 grams de ceba trossejada, 2 tomàquets madurs ratllats, 2 grams d'all, una copa de vi blanc, 2 culleradetes de farina per arrebossar, 2 culleradetes d'oli d'oliva, llorer, sal i pebre blanc.
I com elaborarem aquests calamars?
Una vegada descongelats, els calamars es foraden amb uns escuradents, se salpebren i s'enfarinen. A continuació es posa oli en una cassola i quan estigui calent s'afegeixen els calamars, es dauren a foc viu i se'n retiren. En el mateix oli es fa un sofregit amb la ceba i els alls. S'incorpora el vi blanc i es redueix a la meitat. S'afegeix el tomàquet ratllat i se sofregeix a foc suau durant 5 minuts. S'incorporen el que serien els calamars farcits, les favetes, el llorer i una mica d'aigua. Es fa coure tot 15 minuts més. Passat aquest temps, es rectifica de sal i se serveix. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda.
El dijous 19 de gener es realitza a Vilagrassa una jornada tècnica sobre la poda d'ametllers en regadiu. El dia 20 es fa a les Borges Blanques una jornada en la qual es parlarà de l'actualitat i els avenços que hi ha hagut en el sector oleícola. La Granja d'Escarp una jornada sobre les noves tendències en fructicultura. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners efectua des d'avui, 14 de gener fins al 4 de març, un curs d'introducció al monitoratge i elaboració de ratafia. Aquest mateix curs, aquest mateix centre, volíem dir formatiu, realitza del 17 de gener al 2 de febrer un curs sobre producció bovina i del 20 de gener al 19 de febrer un curs en el qual s'explicaran quines són les eines digitals per al petit empresari. Més cursos. Del 16 de gener al 2 de febrer, l'Escola Agrària de Gandesa du a terme un curs en el que es parlarà de les tasques per la gestió de l'empresa. L'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar organitza del 16 de gener al 22 de desembre del 2017 un curs de pràctiques professionals no laborals associades al mòdul de plomat del casc, forjat, adaptació i col·locació de les ferradures i altres materials de ferrament de quins. Aquest centre també efectua del 16 de gener al 5 de maig un curs de munta inicial de poltres. L'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech fa del 16 de gener al 31 de març un curs bàsic de producció agrària ecològica i del 17 de gener al 23 de febrer un curs sobre habilitats en la gestió de l'empresa. Per últim, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer Bellvís acull del 19 de gener al 9 de març un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 14 i demà diumenge 15 de gener se celebra a Anglès la Fira de Sant Antoni, mentre que avui diumenge es fa a Vilanova del Camí la Fira del Camí Ral. Del 20 al 22 de gener es du a terme a les Borges Blanques la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra, Fira de les Garrigues. El 21 i 22, es realitza a Sant Vicenç dels Horts la mostra comercial i agrícola, i del 21 al 24 de gener s'efectua al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona l'Expogar Primavera 2017.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb la secció de les fires i, com és habitual, finalitzem l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.